Vistes al mar. Vistes al mar.
Una mirada als nostres músics.
Vistes al mar.
Una mirada a la nostra música.
Vistes al mar.
La música i els músics que han fet història al nostre país.
Vistes al mar.
Un programa realitzat i presentat per Xavier Chavarría.
Bona nit i benvinguts a una nova edició de Vistes al mar, el programa que Catalunya Música dedica a la música catalana, a la música i als músics que han fet història al nostre país. Rebeu una cordial salutació dels que fem el programa d'avui, Víctor Gassion a les vies de so i qui us parla, Xavier Chavarría. Avui dedicarem el nostre programa Vistes al mar a repassar la trajectòria, la biografia i la música que va interpretar un pianista extraordinari, brillant, magnètic. El pianista de les avantguardes se l'anomena, un pianista universal, que va viure en una època efervescent de la cultura musical occidental, a cavall entre el segle XIX i el XX, i que, aleshores, era l'autèntica capital mundial de la música i la cultura, a París. Un pianista nascut a Lleida, però que va esdevenir universal. Avui, a Vistes al mar, parlem de Ricard Vinyes. Ricard Vinyes va ser un personatge singular que no es va conformar a acomodar-se al perfil del concertista virtuós, dominant a principis del segle XX, sinó que va preferir el risc del compromís amb la música més nova i més avançada en el seu temps. Va ser el responsable de l'estrena d'algunes obres de compositors com Ravel, Debussy o Satie, entre molts altres, amb els quals, a més, va mantenir una estreta relació d'amistat, i molts d'ells li van dedicar algunes de les seves obres. També va ser un personatge central en l'escena artística parisenca. En paral·lel a la seva activitat musical, els seus interessos per la pintura i la literatura el van portar a integrar-se en els cercles culturals més avançats de París i a conèixer i a relacionar-se amb tota mena d'artistes i d'escriptors. Ricard Vinyes va ser un personatge central de la vida musical i artística de París de principis dels anys del segle XX. Era molt més que un pianista, un home de vasta cultura, de biografia fascinant, col·leccionista d'art, de gustos exquisits, lector compulsiu, conversador intel·ligent i apassionat, cronista emocionat de l'univers artístic i espiritual que l'envolta i el sedueix, còmplice i amic íntim i fidel de la major part dels creadors que van fer de París la capital artística del món. Ricard Vinyes va posar la seva sensibilitat i una generositat al servei dels nous corrents musicals i de l'obra dels joves compositors del seu temps. Vinyes va ser un pianista compromès i realment universal. I avui li volem dedicar el programa Vistes al mar, per recordar-lo o per descobrir-lo fins i tot, perquè és un personatge molt desconegut a casa nostra. I també ho fem amb motiu d'aquesta exposició que organitza la Fundació Caixa de Catalunya, que ja s'ha vist fa unes setmanes a la Pedrera de Barcelona i que ara es pot veure fins al mes de maig a Lleida, a la seva ciutat natal. I és per això que hem volgut convidar al programa d'avui el comissari d'aquesta exposició, a una de les persones que més saben, que més coneixen sobre la figura de Ricard Vinyes. Saludem i donem la benvinguda al senyor Màrius Bernadó. Bona nit i benvingut, senyor Bernadó.
Hola, molt bona nit.
Màrius Bernadó, recordem que és musicòleg i professor de la Universitat de Lleida i és el comissari d'aquesta exposició que ara mateix es pot veure, comencem per aquí, pot ser, a Lleida. Exactament a quin recinte i fins a quin dia?
Efectivament, des del dia 19 de març, just fa uns dies, es va inaugurar a Lleida el Museu Jaume Morera i estarà exposada fins al dia 6 de maig.
Fins al 6 de maig. És una exposició petita, concisa, però d'una gran riquesa, molts estímuls musicals, visuals, fotografies, partitures, hi ha de tot, oi?
Sí, hem intentat que a través de diverses tipus de documentació, doncs el visitant pugui fer-se una idea de no únicament del pianista Ricard Vinyes, sinó de la personalitat d'aquest personatge que tant ens fascina i que tant està fascinant a tothom que s'hi està aproximant.
Que el descobreix, eh? Sí, perquè és realment peculiar. Avui, preparant el programa, realment ens hem trobat amb unes anècdotes. Val a dir que en el dossier, precisament, d'aquesta exposició comissariada per al nostre convidat d'avui, Màrius Bernadó, doncs hi ha un munt d'informació interessantíssima de la qual, evidentment, hem begut per confegir el guió i totes les preguntes i tot el que d'alguna manera ens guiarà en aquest programa d'avui, i realment és fascinant. Comencem, si li sembla, senyor Bernadó, cronològicament. Ricard Vinyes va néixer a Lleida el 1875 i ja de ben petitet va demostrar moltes aptituds per la música. Amb 10 anyets ja se'n va a Barcelona a estudiar amb el gran pianista en aquella època, gran professor, si més no, Joan Baptista Pujol, que també havia estat professor de Granados i d'altres músics, no? Una infantesa agitada, que és que era de família bona, ho portava a la sang, això de la música, en Vinyes?
Bé, Ricard Vinyes neix en una família, si més no, cultivada. El seu pare és advocat, la seva mare és pianista aficionada, és una certa inclinació vers la música, i de molt petit ja, als 7 anys, el porten a rebre unes classes de música amb un organista de l'Església de Sant Llorenç de Lleida, Joaquim Terraza, que s'adona de les aptituds del jove Vinyes i que al cap d'un temps doncs, ja recomana que s'obri cap a Barcelona i vagi a tastar altres professors, altres possibilitats, com efectivament fan. Va a Barcelona i a Barcelona finalment aconsegueix entrar a la classe de Joan Baptista Pujol a l'Escola de Música de Barcelona.
Uh-huh. Tot i que quan hi va arribar era massa petit, era massa i no petit. L'admetien.
Sí. Eh? A tot arreu on va anar a estudiar formalment, tant a Barcelona com a París.
Com a París.
En el moment d'arribar no té l'edat per ser admès com a alumne oficial dels respectius centres.
Precoç, eh? Realment, és cert que no va anar mai a l'escola i que tot ho va aprendre de forma autodidacta?
Era un gran autodidacta, en totes les disciplines, i en va tastar moltíssimes.
I realment un personatge fascinant. Amb 12 anys ja va guanyar un premi del concurs de piano quan estava estudiant ja a Barcelona, i allà també el va veure el Benis, que li va recomanar que se n'anés a París a seguir creixent com a pianista, oi?
Va ser per culpa o a causa del Benis que la família pren la decisió, una decisió difícil, d'anar a Barcelona, d'anar a París. En principi el Benítez és una figura dominant en l'escenari pianístic del país d'aquell moment, i la família s'adreça al Benítez per si li vol fer classes, si vol escoltar-lo i el vol conèixer. De fet, el Benítez havia vist la fotografia de Ricard Vinyes com a recent llorejat en el concurs de piano en l'aparador d'un magatzem de música de Casa Ainé, projectaven, diguem, el recent guanyador del concurs del premi de piano del Conservatori, i en veure'l, en escoltar-lo al Benítez, doncs li va dir: escolti, vostè, o els pares naturalment, si el seu fill estudia amb mi, jo em puc fer un gran pianista, però si marxa a París pot arribar a ser un gran artista. I aquesta va ser l'opció que van prendre.
Un gran artista. Amb 12 anys se'n va amb la seva mare cap a París, ell i la seva mare, i allà doncs comença a estudiar d'una banda. Per començar, em sembla que ho va fer de manera gairebé extraoficial, oi que sí? Perquè no l'admetien al Conservatori de Música de París, oi que sí?
Hi havia un problema, quan ells arriben a París, hi havia un problema, i és que darrerament al Conservatori de París hi havia molts alumnes estrangers que ocupaven les places i que inclús guanyaven els premis, i hi havia una certa reacció a ficar un cupo. Primer el Conservatori de París era pels francesos i després hi havia un cupo d'un o dos per cada classe, per cada professor, que podien entrar, diguem-ne. I en el moment que Vinyes arriba, d'una banda no té l'edat i de l'altra banda el cupo està cobert. De manera que comença a estudiar de forma privada, rebent lliçons particulars, podríem dir, amb Charles de Beriot, que va ser el seu mestre, el seu únic mestre a París.
Arriba als 12 anys i s'hi està anys i anys, és a dir, em sembla, arriba a tornar mai més a Lleida?
Ell, de fet, no torna. No, a Lleida no torna a Lleida i torna forçadament a Barcelona.
Definitivament a viure a París.
Sí, s'instal·la a París, la família s'instal·la a París també, amb la mare i els germans, i de fet tota la seva trajectòria, tota la seva biografia personal i com a intèrpret es desenvolupa a partir de París.
I a París fa una coneixença que serà importantíssima en la seva carrera pianista i musical, però també personal. Maurice Ravel, que havia nascut el mateix any, el 1875, és a dir, són dos adolescents, es coneixen amb 13 anyets, són... Ravel i Ricard Vinyes, i es fan molt amics, oi?
Són dos nanos que segueixen una trajectòria paral·lela, a la mateixa edat, que van els dos a trucar a la porta del cèlebre Charles de Berriot, el fill de la Malibran, que entronca amb l'escola pianística de Franz Liszt, una escola pianística molt consolidada, prestigi, molt forta, i bé, tots dos arriben al mateix lloc a la mateixa hora. I la circumstància, el fet curiós i el fet que fa, diguem-ne, que hi hagi aquesta amistat tan íntima i tan potent, és que la mare de Vinyes, quan arriba a París, no sap un borrall de francès i està realment, doncs, amb unes certes dificultats, tant econòmiques com de relació. Resulta que coincideixen amb la mare d'un altre nen, que és Maurice Ravel, que és d'origen espanyol, que parla castellà. I per la mare de Vinyes, per Dolors Roda, això és una mena de taula de salvació. Les dues mares comencen a intimar quan porten els seus nens a la classe o a recollir-los a les classes de piano, i d'aquesta manera els dos nens comencen també a jugar junts, a tindre les primeres experiències de vida i els primers inquietuds artístiques, literàries, de tots ordres, molt en comunió, i van de la mà realment durant un llarg període de temps.
És a dir, que la primera amistat sorgeix entre les mares respectives de Ravel i de Vinyes, no?
Es
coneixen a través de la llengua, que en aquest cas comparteixen comuna, i que arriba, doncs, a fer-se també present aquesta amistat entre els dos futurs compositors, grans pianistes també. Doncs, si li sembla, podríem escoltar una de les obres que Maurice Ravel va dedicar específicament, si no recordo malament, que és Jeux d'eau, Jocs d'aigua, a Ricard Vinyes.
Les primeres obres de Ravel estan dedicades i foren presentades al públic per el propi Ricard Vinyes.
Doncs sentim Jeux d'eau. Thank you. Jocs d'aigua. Ravel va compondre aquesta peça dedicada precisament a Ricard Vinyes, que la va estrenar, també una obra de joventut d'aquest compositor francès, i estrenada pel pianista lleidatà, que avui és el protagonista del nostre programa Vistes al Mar. Parlem de Ricard Vinyes amb el professor Màrius Bernadó, que és el comissari, recordem-ho, d'aquesta exposició dedicada a l'il·lustre pianista lleidatà, que va néixer el 1875. Ens trobem en aquella època de joventut, d'incipient joventut, encara no té 20 anys, i ja guanya un premi al concurs de piano del Conservatori de París, amb 19 anys. És a dir, realment s'ho emporta tot, en Ricard Vinyes.
Guanya el primer premi, la medalla de la classe de piano, però amb alguns esforços i amb algunes dificultats. De fet, diguem-ne, no la guanya la primera, i pel que sembla, inclús pel que diuen les cròniques de l'època, les cròniques en premsa de l'època, s'havia presentat l'any anterior i l'altre, havia tingut un excèssit, i el que diuen alguns cronistes és que injustament, que es mereixia el premi, sí. I que, és a dir, li costa una mica, fins que no arriba a guanyar el premi, diguem, no és la primera, no acaba la primera.
No arriba a convèncer el tribunal de torn.
Era un tema, diguem, segurament, de distribució de premis entre els diversos professors de piano del Conservatori de París en aquell moment.
Déu-n'hi-do. I als 20 anys fa el seu primer concert, així, diguem-ne, de ressò.
Concert de presentació dels premis de piano a la Sala Player.
Poca broma. I a partir d'aleshores, amb 20 anys, comença una carrera extraordinària, fulgurant.
Ja de forma molt, molt ràpida, després de l'èxit d'aquest primer concert a París, de concert de presentació, ja comença una trajectòria imparable, creixent, de concerts, en principi a París, i ben aviat també arreu d'Europa i per tot arreu.
Per què destacava Ricard Vinyes? Era realment un virtuós o hi havia alguna cosa més?
Segurament que Vinyes era un virtuós. Tenia unes dots per l'instrument indubtables, i segurament que hagués pogut seguir una carrera de virtuós del piano amb un repertori de lluïment estàndard, tal com havien fet molts altres pianistes de la seva generació. El que era habitual en un pianista jove que es volia projectar i que volia sortir a defensar, doncs, els seus valors davant del públic. Com havien fet, d'altra banda, tants altres pianistes, molts d'ells catalans, per exemple. Un company també d'estudis a París en aquest mateix moment és Joaquim Balats, el gran pianista català, que va optar per això, per fer una carrera de pianista virtuós. Vinyes, si és singular per alguna cosa, és perquè puguen fer aquesta trajectòria, puguen optar per aquesta carrera de virtuós, va optar en una altra direcció. Va optar per compromís amb les joves compositors, amb les noves obres per al piano, amb el nou repertori, i és aquest compromís el que marca, el que dona una senya d'identitat definitiva a la seva trajectòria com a intèrpret.
És a dir, Ricard Vinyes gairebé es posa al servei, es fa còmplice, s'implica directament en la nova creació, en les generacions joves d'intèrprets, i els estrena desenes, centenars d'obres, fins i tot de compositors molt diversos, no?
Vinyes és el protagonista indiscutible de l'escenari pianístic de la nova música per a piano que s'està escrivint, en un principi a França, però no únicament a França.
A Rússia també.
Per exemple, la seva tasca en la presentació dels autors russos, dels, podríem dir, no són tan nous, però a Occident sí que són en aquell moment realment nous. Balakirev, Borodin, Lyapunov, Lyadov, Rimsky-Korsakov, Mussorgsky. És ell qui realment s'ocupa de portar tota aquesta nova literatura pianística a París, que vol dir al centre d'Europa, a tot Occident. És ell mateix Vinyes, per exemple, qui el presenta per primer cop els quadres de l'exposició de Mussorgsky fora, és a dir, a París, no? Per tant, és el responsable de, i el paladí de molta d'aquesta música, perquè a més la porta per tot arreu, i el concert per piano de Rimsky-Korsakov, per exemple, o l'Islamei, o els esquers de Borodí. Hi ha una sèrie d'obres del repertori rus que ell les milita constantment i les està defensant, les està interpretant per tots els escenaris.
Amb la gran quantitat de risc que això suposa, també en el sentit que està estrenant obres de compositors que no estan consagrats encara pròpiament, que són compositors que van temptejant, que encara són joves.
I una literatura pianística que no és l'habitual dels àmbits, de les sales de concerts o dels salons en els que s'estava pendent o acostumat a escoltar un altre tipus de literatura pianística.
Ell no toca Liszt, no toca Chopin, no toca Schubert, Mendelssohn, els grans consagrats del segle XIX, sinó que es dedica a tocar un xavalet de 20 anys com és Debussy, per exemple.
Bé, ell també toca Chopin, ell també toca Liszt, i toca Schumann, i per exemple, d'aquests tres autors, l'any entre 1910 i 1911, protagonitza els que serien els concerts del centenari, però toca un repertori d'aquests autors que no és el que s'acostuma a tocar.
alternatiu, desconegut.
Sí, de Lis, però se tocaven les peces d'exhibició, i ell va en un Lis més profund, un Lis més transcendent, que no és el Lis habitual en els repertoris d'altres contemporanis seus, de Dimmer, de Planté, d'altres grans pianistes del moment. És a dir, mira d'una altra manera alguns autors.
És interessantíssim això, perquè és un dels aspectes potser més oblidats, no?, de la figura de Ricard Vinyes, aquest compromís, aquesta implicació amb la nova música que es feia en aquells principis del segle XX. Si li sembla, escoltem un fragment musical on toca ell mateix un dels pocs enregistraments, de fet pràcticament estan descatalogats, no es troben, és una autèntica casualitat, podríem dir que és un privilegi, un luxe poder escoltar Ricard Vinyes tocant una de les obres que li van dedicar, que li va dedicar concretament Claude Debussy. No sé si, senyor Bernadó, ens pot explicar com s'aconsegueixen aquests enregistraments, perquè ens han portat uns quants molt interessants.
Bé, el que hem fet és intentar recopilar tot el possible dels enregistraments històrics de Ricard Vinyes, i tot el que hem arribat a localitzar, identificar i processar es pot escoltar justament a l'exposició.
Hi ha un
àmbit en el que hi ha diverses possibilitats de triar entre una vintena llarga de peces que se'ns han conservat enregistrades de Vinyes. I sabem que van registrar algunes altres coses, o tenim algun rastre que van registrar altres coses, però en rotlles de cera, però de moment encara no estan localitzats, però de moment tenim una vintena llarga d'obres tocades per ell mateix. Algunes que són molt simptomàtiques de la seva trajectòria, del que seria l'essència del seu repertori, i altres que no ho són tants, però...
Interessant. No deixa de ser ell mateix tocant, això deu ser enregistraments dels anys 30, en aquella època,
ell va fer una primera...
just abans d'anar a Argentina i després, no?
Ell va fer una primera tongada d'enregistraments.
Per Colòmbia, oi?
Sí. Per l'any 30, finals de 29 i l'any 30, i una segona l'any 36, quan ja ha tornat d'Hispanoamèrica.
Per tant, sigueu comprensius i tingueu paciència amb els sorollets que es puguin sentir ocasionalment de fons, però vaja, sapigueu que això és un material gairebé introbable i d'un altíssim valor musical. Ricard Vinyes tocant Poisson d'or, peixos d'or, de les imatges de Claude Debussy. Peixos daurats, Poisson d'or, aquest és el títol d'aquesta peça de Claude Debussy, i l'hem sentit aquí a Vistes al Mar, interpretada per Ricard Vinyes.
Vistes al Mar.
Una mirada a la nostra música.
Seguim parlant de Ricard Vinyes, d'aquest il·lustre pianista lleidatà, amb en Màrius Bernadó, que és el comissari, recordem-ho, de l'exposició que aquests dies es pot veure a Lleida. Estàvem en aquests inicis del segle XX, el 1912, Ricard Vinyes coneix un altre gran compositor, aquest força peculiar, una miqueta extravagant, no sé si en aquesta època ja ho era, de ple, diguéssim, Erik Satie. Van fer bona amistat i van tenir una bona relació, i Satie li va arribar a dedicar gairebé una cinquantena d'obres, és cert?
Bé, es coneixen d'un temps abans. S'havien conegut, havien estat presentats en un concert, un dels concerts La Morée, doncs havien estat presentats, però la vida havia, no els havia ajuntat, no? Satie viu apartat de tot, a Arquell, des de l'època també una mica silenciosa de Satie, quan passa per l'escola Cantorum, així, i
Vinyes... S'aïlla una mica,
sí,
està
Vinyes a la marge de la seva banda. I a partir del 1912 comença el que en podríem dir una sala en tota regla per part de Satie vers Vinyes. Satie l'havia tingut ocasió d'escoltar-lo i Satie s'adona que allò que ell vol dir requereix un intèrpret. Allò que ell vol dir, almenys amb el piano, requereix un intèrpret. I finalment troba l'intèrpret. I en trobar l'intèrpret comença i seduir-lo, i trobar el còmplice. Més que un intèrpret, també és un còmplice en les seves idees sobre la música i el que va més enllà de la música. Totes aquelles indicacions tan curioses, tan divertides, que hi ha en les partitures d'aquesta època, de la música per piano, molt especialment, sí, són senzillament gestos de complicitat amb l'intèrpret, amb Ricard Vinyes, que per fi és el personatge ideal, el músic, el pianista ideal, per traduir les seves idees. I comença això, un atac en tota regla, escrivint-li cartes, són cartes que s'han conservat i que s'han editat, inclús. Escolti, em permetria que li digués, per exemple, els Airs a fer fugir?
Les peces fredes, no?
Demanant, diguem-ne, aquesta autorització per dedicar-li. Vinyes es deixa estimar, també, i durant uns anys hi ha una col·laboració molt, molt íntima, de manera que Satie, que havia escrit per piano molts al principi de la seva carrera, però que havia feia molts anys que no escrivia res per a piano, doncs bé, més del 50% de la seva producció pianística l'escriu justament en aquests pocs anys d'íntima comunió amb Ricard Vinyes.
És a dir,
està pensant en un intèrpret, està pensant en un pianista. I hi ha molta correspondència creuada entre ells dos, en la qual Satie li diu què en pensa d'això, l'altre li respon sobre les seves noves obres, és a dir, que hi ha un procés de maduració d'aquest repertori pianístic de Satie en el que Vinyes hi tingué un paper molt, molt important.
Per tant, la manera de tocar dels propis intèrprets, dels propis compositors en aquella època, la manera de compondre, està directament relacionada fins i tot amb les possibilitats que Vinyes exhibeix, no? És a dir, estan marcats una mica pel que ell...
En el cas de Satie és molt clar, però també en Ravel i en Debussy, per exemple, per dir els tres grans noms de la música francesa,
arriben a canviar la seva escriptura
pianística. En funció de les possibilitats, en funció de les habilitats, del joc, per exemple... Vinyes tenia nomenada, no?, i era molt apreciat el seu joc de pedal, no? Doncs molt en funció de les seves habilitats per jugar amb el pedal, algunes obres tenen una forma o tenen una altra.
Ens ha proposat d'escoltar-ne una, concretament hi ha moltíssimes, però hem escollit una de les peces fredes del 1897 d'Erik Satie, el segon dels aires A Faire Fuir. Per què, concretament?
Bé, és la primera obra que, en una carta, Satie li demana autorització, que havia pensat dedicar-li. És una obra, diguem-ne, ja escrita de feia temps, però que pensa dedicar-li. Vol homenatjar a Vinyes i li demana autorització. I la cosa aquesta divertida, no?, de que, escolti, em permet que li dediqui.
Sí, com si demanant permís. És realment curiós. Doncs sentim aquesta peça, aquest Air à faire fuir, la segona de les peces fredes d'Eric Satie. Era la segona de les peces fredes d'Eric Satie, una obra que va ser dedicada precisament al gran pianista Ricard Vinyes.
Vistes al mar.
La relació de Ricard Vinyes amb Eric Satie va anar més enllà de la pròpiament musical, no? Tenia una gran amistat.
Tenia una gran amistat.
La Guerra Mundial la va refredar una miqueta, no?
Bé, no és que refredés l'amistat, sinó que va refredar l'activitat musical i realment, doncs, no havia tampoc tantes possibilitats. Molts dels compositors, Ravel mateix, no?, estan mobilitzats.
Conduint ambulàncies, Ravel.
Ara, després de la Primera Guerra Mundial, doncs, Vinyes continua igual, perfectament compromès amb la música de Satie, participa en el gran homenatge que promou el comte Tien de Beaumont l'any 1920, no? El homenatge a Satie, amb Jean Cocteau i amb tants d'altres, i continua tocant les obres de Satie. Perquè una de les virtuts de Vinyes és que no únicament protagonitza les estrenes, sinó que totes aquestes estrenes, tota aquesta nova música que toca per primer cop, en estrenes o en primeres audicions, acaba incorporant-la al seu repertori i l'acaba fent, tocant arreu on va. Se'n va a Itàlia, va a Lleida, a Barcelona, per tota la península ibèrica, França, Bèlgica, Anglaterra, Alemanya, a Sud-amèrica, al nord d'Àfrica, tot arreu per on va, porta la música de Satie, de Ravel i de tants altres, perquè no són únicament els francesos, com hem dit, els russos, els espanyols, els catalans, anys més tard, a partir dels anys 20, també els compositors hispanoamericans, sempre un compromís permanent amb la música més jove, amb la música d'aquell moment.
En un moment concret d'aquesta exposició es fa referència a que tenia un repertori tan ampli, d'una envergadura tan immensa, que sembla mentida que ell pogués tenir tanta música en els dits, saber-se-la de memòria i tenir-la integrada. Com podia fer-s'ho per estudiar tanta música i tenir-la sempre ben fresca i ben preparada i tocar tants concerts amb tantes obres diferents en pocs dies?
Molts crítics que el van conèixer o que el van tractar, i contemporanis o amics, col·legues, músics, compositors, sempre es van interrogar com era possible que hagués arribat a llegir tota la música que va arribar a tocar.
A llegir-la, senzillament a llegir-la.
Perquè el seu repertori és realment impressionant. En l'exposició, tant en la que es va poder veure a la Pedrera com la de Lleida, que és essencialment la mateixa però lleugerament ampliada a Lleida, amb altres àmbits, doncs hem dedicat un espai al repertori, i en el qual hi ha un interactiu en què el visitant, doncs, pot jugar en una pantalla i pot buscar què és el que Vinyes va tocar aquest any en aquesta ciutat, o en quines ciutats i quins anys va tocar determinada obra o determinat compositor, etc, etc. I hem fet simplement una tria de 300 programes, el que s'han pogut fer d'un miler llarg
de programes
que s'han conservat, no? que coneixem, de concerts que va fer, i és interessant, crec, perquè es permet resseguir la trajectòria també d'un pianista, i és interessant també perquè ens permet veure com fins als llocs més inhòspits, fins als llocs més llunyans, més fora del circuit, la seva militància, el seu compromís amb les obres en les que creu és constant. Toca el mateix al Tierra de Fuego, que fa una gira pel sud
d'Argentina,
el sud de tot.
El con sud.
I que a París, o que quan ve a Lleida, o que quan fa un recital a la Tàrrega, per exemple,
en qualsevol lloc, també, tot i ser un pianista tan de renom internacional, se n'anava a Tàrrega a fer un...
Cada any venia a Lleida. Sobretot a partir de la mort de la seva mare, cada any venia a Lleida i feia un concert per la Festa Major. Concerts, d'altra banda, sempre no remunerats, per militància, perquè va exercir de lleidatà, realment, i el seu compromís amb la ciutat que va veure néixer, tot i que ell va marxar molt jove de Lleida.
Sí, sí, fixa.
Però cada any, amb excepcions d'alguns anys que o estava de fora, o estava de gira, o els anys que va passar a Hispanoamèrica, o els anys 30, però amb una regularitat, amb una gran regularitat, ell sempre, per les festes de maig, justament, venia a Lleida i feia el seu concert.
És admirable també, per altra banda, perquè ell s'hauria pogut enfilar en una mena de panteó, en una mena de...
Ell vivia en l'univers cosmopolita de París, de les gires internacionals, de relacionar-se amb el bo i millor de la societat, de la cultura, de la intel·lectualitat, dels artistes del seu moment, però la fidelitat al país, la fidelitat als amics, són sempre detalls que tothom va lloar sempre. Era realment un amic generós i un amic compromès.
I un amic també amb els compositors catalans, espanyols, que van anar a París en aquesta època també. Falla, Granados, fins i tot es va allotjar a l'hotel on s'estava Ricard Viñas, que era 9 anys més petit que ell, amb la seva mare. I Granados ho va passar molt malament perquè va estar 3 mesos també malalt. Em sembla que va agafar un tifus o alguna cosa per l'estil, no? És a dir, ell estava compromès també amb tots aquests músics.
De fet, en el cas de Granados arriba abans, i Viñas és més jove, és una generació una mica més jove, i coincideixen a París una temporada i comparteixen, viuen al mateix hotel i comparteixen allò paret per paret, no? Les seves habitacions paret per paret, i fan les seves entremaliadures. Granados ja és un adolescent més jove, i Viñas és més petit, però comparteixen aquesta vida. Granados va, de fet, allà a estudiar piano, però ja a principis del segle XX és quan comencen a anar els compositors catalans i els compositors espanyols que comencen a arribar a París. Falla, Turina, i més tard Blancafort, Montpou i tants d'altres que estan atrets per la llum musical que irradia París, i tots fan cap a París. Doncs bé, Viñas és l'introductor de la major part d'ells, gairebé tots, és l'introductor d'aquests nous compositors, d'aquests joves compositors que van a París a tastar alguna cosa, sí. És el que els presenta en societat, podríem dir, el que els presenta els compositors francesos, el que els dona oportunitats de tindre alguna feineta, fer algunes classes, fer alguna cosa, el que els busca allotjament, el que els acull, el que els deixa diners per que l'arribar no sigui tan dur,
i fins i tot el que fa sonar la seva música, és a dir,
després,
la música d'aquests compositors sona gràcies a Viñas.
Exactament.
És impressionant la feina que va fer. Doncs, si us sembla, sentim una peça de Manuel de Falla. Concretament hem escollit la dansa ritual del fuego.
Ell, Viñas, va ser el protagonista del... O sigui, va incorporar Falla ben aviat en el seu repertori, i va ser inclús el dedicatari d'algunes peces de les quatre espanyoles, per exemple. Però sempre havia algun Falla o algun Falla d'aquests de la dansa ritual del fuego, algunes transcripcions pianístiques d'obres per a l'escena, que d'una forma molt recurrent incorporava en el seu programa, perquè tot el tenen de vistós, de lluïment, i la dansa ritual del fuego, per exemple, és una obra que va tocar molt, moltíssim. En un arranjament pianístic.
Doncs precisament és la que escoltarem, i precisament perquè la toca ell mateix, Ricard Viñas.
Thank you.
Ricard Viñas interpretant la música, aquesta Danza del Fuego Fatuo, del compositor Manuel de Falla, un dels compositors que ell, d'alguna manera, va ajudar, va contribuir a donar a conèixer la seva música en aquell París de principis del segle XX, ja en, aquelles dues primeres dècades en què aquests compositors catalans joves, desconeguts encara, doncs arribaven al centre del món cultural, catalans i espanyols, com és el cas de Manuel de Falla. Seguim parlant de Ricard Viñas, aquest gran pianista que, de fet, doncs, en aquesta plena maduresa també tenia molts altres interessos. Val la pena comentar, si més no, com a detall anecdòtic, encara que sigui, que de cop i volta, cap a la trentena d'anys, té una mena d'arrebato, si m'ho permeteu, i es torna a un catolicisme acèrrim i d'una gran vehemència, no? Fruit probablement per la mort de la seva mare?
Bé, de fet, ja el Viñas jove té una forta inclinació vers la literatura, vers l'art, vers un tipus de literatura, vers un tipus d'art, se sent molt fascinat, molt seduït per tot el que seria la poesia simbolista, per tot el que seria la literatura aquesta de finals de segle. En art també és molt proper al simbolisme. De fet, coneix, intima, però intima d'una forma molt forta, amb Odilon Redon, amb tot el grup dels Navis, que té hi ha una orientació, diguem-ne, bastant, podríem dir, transcendent, una visió de l'art bastant específica, espiritual. I diversos fets, entre els quals la mort de la seva mare, doncs és fonamental, efectivament l'inclinen cap a una conversió al catolicisme. De fet, diguem-ne, hi ha alguns escrits seus i notes en els diaris i cartes i així, diguem-ne, defensant i plantejant-se l'existència d'un ésser suprem i qüestionant-ho inclús, amb arguments forts.
Això, escrits de joventut.
Sí, escrits de joventut. I és a dir, que el tema el preocupa. Però la mort de la seva mare sí que era molt religiosa, doncs el trastoca en aquest sentit, el trastoca les seves idees anteriors i el porta vers acollir, no? O sigui, acollit en el catolicisme, es bateja, perquè no havia estat
batejat i es bateja de gran.
Fa la primera comunió, perdó. Fa la primera comunió, o sigui, segueix el camí,
sí, el
un camí molt religiós, molt aferrat, no?, aquesta espiritualitat, gràcies per la intercessió també d'una altra amistat que fa en aquests anys, que és de Léon Blois, del gran polemista, del gran estilista francès, hostigador de consciències, que era Léon Blois, amb el qual l'uneix una amistat molt intensa, com abans l'havia unit i el continuarà unint amb moltes altres escriptors, perquè Viñas està al centre del món, no únicament musical, sinó també pictòric, literari, i se sent amb igualtat de condicions, no?, parlant de literatura que parlant de música o parlant d'art.
És a dir, n'entenia molt. Es veu que tenia una biblioteca extraordinària i tenia també, diguem-ne, aficions força curioses. Per exemple, ens consta, en aquesta exposició a més es fa patent també, que tenia un gran coneixement de diverses llengües, no només el francès, l'anglès, l'alemany, el català i el castellà, òbviament, però també sabia llatí, grec, hebreu i àrab.
Va aprendre de forma autodidacta, o es va esforçant a aprendre de forma autodidacta tots aquests idiomes. Estava fascinat per la matemàtica, per tot el que sigui el món dels nombres,
àlgebra,
del nombre, àlgebra, de tota aquesta simbologia,
cabalística i numerologia,
tot aquest tema, això el tenien absolutament seduït. Aquest fet, aquesta fascinació per la matemàtica, que també és un component important a l'hora d'entendre la seva passió pel joc. De fet, diguem-ne,
sí,
era jugador,
enganxada
al joc, també. Tot el que feia s'ho prenia amb una gran passió. Tant si era el joc, com si era el piano, com si era la col·lecció de pintures, per exemple.
Tenia una col·lecció de pintures remarcable.
Tenia una col·lecció de pintures bastant notable.
Picassos,
Odilon Redons, Nonels, Gauguins.
Que li devien regalar, perquè era amic de tota aquesta gent.
Per exemple, l'any 1901, quan just acaba d'arribar Picasso a París, el mateix Picasso, no, no, escrit, diu allò, no, el mateix Viñas també ho diu en els seus diaris, no? Hem anat a veure el Picasso, que el pobre està escanyat, i ens ha demanat a veure si els podien deixar 30 francs. Diu, i ens ha regalat un dibuix, diguem, que era el boig,
sí.
Que era un esbós pel cèlebre boig de Picasso,
sí.
Però després també olis que li compren o li compren allò per necessitat del propi pintor, i
sí,
és que una bona col·lecció que després la família es va haver de vendre perquè les dificultats
econòmiques
eren majors que
evidentment, perquè recordem que Ricard Viñas va morir el 1943 i va morir a Barcelona, és a dir, en el quarto any triomfal, podríem dir, entre cometes, per entendre'ns, i això ja ens dona una miqueta el panorama en el qual va haver de viure els últims anys de la seva vida. Encabat en parlarem en els minuts finals del programa. Altres aficions curioses, curiositats de la personalitat de Ricard Viñas, aficionat a l'astronomia, a l'astrologia, a les ciències ocultes, a la quiromància, a la fisionomia, fins i tot.
Era un gran lector i alguns i llegia tot. Inclús s'amagava, ja de jove, quan estava sota la tutela materna, s'amagava i marxava de casa si anava als parcs o al Sena a llegir, perquè no el destorbessin i perquè no li critiquessin que no estava estudiant o que no estava treballant, que és el que tocava.
O que li critiquessin allò que llegia, allò que llegia. Que devia ser.
Fins i tot s'anota en el seu diari, va portar durant molts anys, fins al 1914, d'una forma molt regular, molt insistent, un diari que és una font riquíssima d'anècdotes i d'informació sobre el món cultural francès d'aquella època, doncs anota tot el que llegeix i resseguir les llistes i llistes de llibres que va arribar a llegir en un any, doncs realment causa una autèntica sorpresa, no? Perquè com se va interessar per moltíssimes coses. Unes d'aquestes coses, que són recurrents en les seves llistes de lectures, són tot el que seria el món de l'ocultisme. I de fet, diguem-ne, es deixa emportar també per aquesta moda, la moda era molt habitual també al final de segle, hi havia determinats cercles, el Rosacreus, tot el món aquest, i molts dels seus amics, o l'Ilon Redon mateix, per exemple, tots aquests combreguen en aquesta filosofia. Per tant, diguem-ne, la seva tendència, podem dir, a lo espiritual, és marcada des de bon principi, i va prenent diverses formes. Quan troba el catolicisme, doncs sembla que el seu neguit en aquesta direcció doncs, reposa finalment i trobi una acollida satisfactòria en aquestes inquietuds.
Una memòria prodigiosa. Es veu que era un excel·lent conversador, tenia molt sentit de l'humor, però era capaç d'aprendre's de memòria poemes sencers, llarguíssims, i fins i tot detectar errors en les edicions de llibres que ja havia llegit anteriorment. És a dir, ell se'n recordava si aquí faltava aquella frase o aquella paraula era diferent de l'anterior que havia llegit.
Hi ha una anècdota molt divertida, que és que es publica una nova edició d'un poemari de Mallarmé, de Stephen Mallarmé, que ell no arriba a conèixer perquè mor una mica abans, però que sí que arriba a conèixer la seva esposa i la seva filla, la família Mallarmé, i acudeix al saló dels Mallarmé. Aquesta segona edició hi ha una errada de la primera, es va corregir, i quan llegeix aquell poema per segona vegada diu, per fi, diguem-ne, allò que no em va quedar clar s'adona.
Se'n recordava d'aquella errada.
I tothom també, tant des del punt de vista musical, tots els que el van tractar reconeixen que tenia una memòria prodigiosa, que era capaç de tocar-ho tot de memòria, amb una fidelitat i amb una precisió absolutes, però també s'entrenava, podríem dir, en aprendre's de memòria llibres sencers, de poesia,
llibres sencers,
poemaris, podia recitar-te qualsevol cosa i podia parlar de literatura. I a més, amb criteri, pel que es veu, és a dir, coneixent l'estil, denotant, entenent, més enllà de les paraules i més enllà de les pintures, i entenent el sentit profund de qualsevol art que no exclusivament la música.
Déu-n'hi-do quin personatge. Avui l'estem coneixent gràcies a aquesta conversa que mantenim amb Màrius Bernadó. I ara, si us sembla, escoltarem un tastet més, en aquest cas de música d'un compositor català, Manuel Blancafort, que va dedicar a Ricard Viñas, el protagonista del nostre programa d'avui, el cèlebre Parc d'Atraccions. Sentirem el propi Ricard Viñas tocant-ne un fragment.
Thank you.
Ricard Vinyes tocant aquest fragment musical del Parc d'Atraccions de Manuel Blancafort.
Vistes al mar.
Una mirada a la nostra música.
Minuts finals d'aquest programa Vistes al mar que dediquem a Ricard Vinyes. Parlem amb Màrius Bernadó, que és el comissari d'aquesta exposició que s'està mostrant en aquests dies i fins al mes de maig a Lleida. Una exposició on hi ha elements molt diversos. Abans ens comentaves la possibilitat d'interaccionar, d'escoltar músiques diferents. Aquestes peces, precisament, que estem sentint avui al programa, o de veure el repertori que feia aquí, allà, a Sud-amèrica, a París, a Tàrrega, etc. No?
El que hi ha a l'exposició són tot documents que intenten traçar aquest perfil del personatge i també destacar els múltiples interessos que va tindre. I també les grans relacions, tot un univers de relacions bastant, bastant important. Es dona la circumstància que tots els documents que hi ha a l'exposició són tot objectes que li van pertànyer, que ell va tindre les seves mans, no? que va tocar...
Un valor emotiu especial, sens dubte.
I aquest era l'objectiu, donar-li una visió, introduir-nos, descobrir el Ricard Vinyes, que era conegut com un pianista simplement, però creiem que va més enllà i el compromís nostre i el gran compromís, diguem-ne, del disseny de l'exposició és justament valorar-lo com a personatge, com a personalitat, com a referent, en una actitud envers la música, però també amb una pluralitat d'interessos vers altres disciplines que crec que el fan especialment singular.
Mm-hmm. Altres dades de la seva biografia per anar acabant. El 24 de juliol de 1930 se'n va a l'Argentina a fer-hi uns concerts en principi, però s'hi queda 5 anys vivint a Sud-amèrica.
De fet, és el tercer viatge que fa a Sud-amèrica. Hi va anar l'any 20 i després va tornar l'any 24 a fer petites gires d'uns mesos. I l'any 30 va fer una tercera gira i, bé, per diverses circumstàncies, doncs, es va obligat a quedar-s'hi. D'una banda... Crec que Argentina hi troba també un cert caliu, hi troba un clima cultural. Argentina també està a Xile i també està a Uruguai, o sigui, va voltant per aquests països, i troba un clima cultural, és molt ben acollit, és molt valorat, participa en molts projectes i moltes iniciatives, i té amics. I, per tant, diguem-ne, aquest seria un factor, no? Hi ha un altre factor que també és important, i és que la seva afició pel joc, doncs, li dificulten la tornada, i tant com ingressa, diguem-ne, se n'hi va.
Déu-n'hi-do.
I també hi ha la circumstància desgraciada d'un petit accident, una petita intervenció que l'han d'intervindre en un dit d'una mà, que també el bloqueja, no? Li bloqueja l'activitat concertística i el fet que contribueix a agreujar, diguem-ne, el retard. Però la veritat és que Argentina va sentir molt ben tractat i els homenatges i tot el clima que va viure al voltant seu, al voltant de la seva personalitat, doncs realment molt, molt important. El clima cultural a l'Argentina en aquells moments era realment important.
I els últims anys de la seva vida, realment Ricard Vinyes acaba en un estat realment molt precari. Ell ha de tornar cap a Espanya, l'any 39 concretament, a fer-hi uns concerts, però ja no se'n pot tornar un altre cop a París perquè tanquen les fronteres degut a l'inici de la Segona Guerra Mundial i s'ha de quedar definitivament a viure en un país que està sota la dictadura.
Ell, després de vindre, o sigui, vindre bé a Espanya, fa uns concerts i després, al moment de tornar, es troba que no pot tornar, ho ha deixat tot. De fet, venia només per passar una temporada.
No tenia família,
ho ha deixat tot,
no?
Aquí no tenia família, s'instal·la a Barcelona i podríem dir que malviu a Barcelona en un moment en què les dificultats, no únicament per Vinyes, sinó per tot, i molt especialment per un músic o per algú que el que sap fer és exclusivament tocar el piano, doncs són realment moltes. És un moment molt difícil per a tothom, no s'està per massa alegries de concerts i Vinyes doncs no ho passa, podríem dir, massa bé, viu en unes dificultats realment notables, realment importants.
Unes condicions molt
precàries.
Pot ser fins i tot arribant a passar gana?
Doncs amb grans dificultats, sí. Sí. Segurament també que ell li costava reconèixer això o li costava demanar, perquè era una persona doncs, que havia viscut d'una determinada manera, i el reconèixer una situació doncs, tan lamentable doncs, també el devia tancar, el devia dificultar el que et reconeixeu, no? Que se n'adonés compte, no?, tothom de quin era el seu estat llastimós, i això doncs, solament també va contribuir a empitjorar-li la salut i un deteriorament constant que finalment doncs, l'any 43, el 29 de l'any 43, doncs,
El va dur a la mort.
El va dur a la mort.
Unes circumstàncies molt tristes i molt penoses per una figura de gran categoria universal com és aquest pianista Ricard Vinyes, lleidatà d'origen, al qual avui li hem volgut dedicar aquest programa. I ja ho veieu, se'ns ha escolat el temps, ja portem pràcticament una hora de programa i ens hem quedat amb un munt d'audicions que ens ha proposat i ens ha portat el nostre convidat d'avui, Màrius Bernadó, i també moltes anècdotes per parlar. Però el que fem, si li sembla, senyor Bernadó, és convidar la gent que ens escolta a que vagi a veure aquesta exposició, perquè, recordem-ho, està ampliada respecte a la que es va veure a la Pedrera de Barcelona.
Sí, a Lleida hi ha... l'espai també ens ho permetia, un espai més generós que la sala, l'entresol de la Pedrera, i després han volgut dedicar també un espai a la relació de Vinyes i Lleida. I a part d'haver-hi doncs, altres peces, hi ha molts més, hi ha més cartells, hi ha altres documents que no hi cabien a l'exposició de Barcelona, però també hi ha un espai que ressalta aquesta relació,
aquest
vincle amb la seva ciutat, i bé, allò de, havia de veure's a Lleida aquesta...
Valia
aquesta...
la pena veure's, ja ho crec. Doncs ja ho sabeu, fins a principis de maig a Lleida, exactament a quin recinte?
Al Museu Morera.
Al Museu Morera.
A la sala Cristòfol del Museu Morera.
Sí. De Lleida podreu veure aquesta exposició comissariada pel nostre convidat d'avui, el senyor Màrius Bernadó, a qui agraïm moltíssim la seva presència avui a Catalunya Música Vistes al Mar, i també felicitar-lo per aquesta exposició tan reeixida i que està aixecant tantíssimes passions per aquesta figura com és Ricard Vinyes. Moltes gràcies i moltes felicitats.
Gràcies per tenir interès.
Amics, marxem. Hem estat Víctor Gassion a les vies de so i qui us parla Xavier Chavarria. Això és Vistes al Mar i, per tant, divendres que ve hi tornarem a ser aquí a la sintonia de Catalunya Música. A reveure.
Vistes al Mar. Vistes al Mar.
Una mirada als nostres músics.
Vistes al Mar.
Una mirada a la nostra música.
Vistes al Mar.
La música i els músics que han fet història al nostre país.
Vistes al Mar.
Un programa realitzat i presentat per Xavier Chavarria.